Altra.
No, però al mig del camp, a València,
era,
que és el primer
Bernat.
Partit de Lliga,
sí, sí,
són dos jugadors que en aquell moment eren del filial.
Sí,
eh?
Sí, certament. En fi, hi ha certa preocupació i fins i tot un punt de sorpresa amb el que va dir Flick. A veure com ho veu la nostra gent. Sònia Leart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ui, aquesta veu. Fins a quin punt esteu preocupats amb les dues derrotes del Barça de l'última setmana? Molt o poc? La nostra audiència diu...
Poc, amb un 64%.
Ah,
és l'opció més votada pels oients. L'Alfonso diu, de moment, poc preocupats perquè hem de tenir en compte que hi ha jugadors importants lesionats i els jugadors titulars que queden porten molta acumulació de partits. I tot i això s'ha juntat amb unes decisions arbitrals molt discutibles en contra de l'equip. El Pere diu, no aporten res de nou. Sabem que el Barça té una plantilla inferior a 3-5 clubs europeus, Liverpool, PSG, Bayern, etc., i que el robatori els arbitrals no s'aturen ans al contrari.
Ara en parlarem.
Ara, si escampeu que el Barça és favorit, ehem. Diu, el Danielín, diu, poc. Entre desgast físic i baixes de jugadors molt físics com Rafinha i Fermín, s'explica tot fora de decisions arbitrals perjudicials. Ja veus que aquest és un argument que van sumant els oients. L'Héctor diu, sisplau, que algú li digui al meu heroi Flick que amb De Jong com a pal de bandera no nos alcança. El Francesc diu, es noten molt les baixes, fins i tot aquestes baixes fan pitjors els que juguen. I el David diu, hi ha jugadors que haurien de ser titulars que estan molt lluny de ser-ho.
Molt bé. És molt evident que si a l'11 d'ahir li poses Lamine, Rafinha i Fermín, doncs
i
Joan García per descomptat, doncs la cosa té un altre color, però les temporades són així i jo crec que el Barça hauria de poder permetre's anar a Sevilla amb baixes i poder no fer, ja no dic guanyar, dic
competir.
No fer el partit que va fer ahir. En fi, Sònia, cuidar-se la veu.
Fins ara.
I el Salmo Monxo també ha cuidat-te la veu, que demà toca debut, eh?
Ah, sí, home, sí, no pateixis, no pateixis.
Sí, sí,
demà, a la TDG, narra Ramon Salmurri, en substitució de Pere Escobar.
Molt bé. Quina pressió, eh?
La TDG es dirà Ramon.
No,
Ramon.
Quina pressió.
Sí, sí.
Volable. No, es pot buscar...
No. Tu mateix, eh?
Buscar el propi camí.
Tu mateix, eh?
Vinga, doncs, a descansar i a preparar la transvida demà. Gràcies, Salmo.
Adéu, que vagi bé.
Aquí sí que fem els canvis quan toquen. Marxa Ramon Salmurri, entra Agnès Marquès. Hola, Agnès, bona tarda. A les 10, Catalunya nit, amb quins continguts?
Doncs mira, avui que és la vigília del 7 d'octubre, farà dos anys dels atacs de Hamas a Israel i de l'inici de la guerra i el setge sobre Gaza, comencen a Egipte les negociacions per implementar el pla del tofoc que està impulsant a la Casa Blanca. Donald Trump sí que alerta les parts que vagin per feina, especialment els islamistes. Els palestins els diu que no tolerarà retards i que vol que aquesta mateixa setmana s'alliberin els hostatges israelians. En aquesta vigília el que farem al Catalunya nit és entrevista. Estrenem, diríem, un nou format d'entrevista al Catalunya Nit. El Manel i jo ens separem i entrevistem d'una banda la representant de la comunitat jueva a Catalunya, una representant, i també un representant palestí que viu a Catalunya per veure si hi ha una esquerda, si hi ha una escletxa per on les dues comunitats puguin entreveure una solució. És una entrevista que emetrem a les 11 de la nit. Avui també és la vigília de l'Itil.
Spoiler, hi ha esquerda. Hi ha una escletxa? No,
és molt difícil, és molt difícil, però a la vegada són converses que ja les tenim enregistrades, és molt, molt interessant. Begoña Gómez torna a plantar el jutge Juan Carlos Peinado aquesta tarda. La dona del president espanyol no s'ha presentat a la citació amb què el magistrat pretenia informar-la que la causa principal contra ella també anirà a parar a mans d'un jurat popular si finalment arriba a judici. Els altres dos acusats també han esquivat la convocatòria de l'instructor. Per tant, cada vegada s'acumulen més causes de Begoña que hauran d'anar per la via del jurat popular. El juez Peinado diríem que està trobant doncs, tots els arguments al seu favor per poder-ho fer d'aquesta manera. No? Ja vam parlar de la malversació, per exemple, hi ha casos en què no es fa, però ella ha decidit que anirà per aquí la cosa.
Jurat popular no sé si és bo o dolent per la dona del president del govern, però a mi em recorda Perry Mason i això ja m'agrada.
I això ja li dona un toc, no?, per tu. Molt bé. No, i dèiem que també és la prèvia de l'inici l'inici de les obres de la R3. Avui s'ha activat tots aquells que utilitzen Rodalies, també Ferrocarrils. Poden consultar des d'avui una nova pàgina web que es diu puntual.cat.
Tots ho estan pensant, tots ho estan pensant. No ho digueu.
La conya que no falti. No, però sí, efectivament, perquè a més ho ha creat un usuari. No? És un damnificat, un damnificat. Però bueno, sentit de l'humor, com a mínim, davant d'això.
Almenys no és una pàgina institucional.
No. Seria massa, no? No, que permet planificar un viatge tenint en compte els retards habituals de la línia que tu agafes en el tram que fa, no? I ha aplicat tota l'experiència dolenta, com a mínim per intentar que ho puguis
fer. És ell.
Exactament. I res, dir-vos que també explicarem que estem pendents d'una reunió dels ramaders que estan reclamant vacunar el bestiar per evitar que s'estengui aquesta malaltia de la dermatosi nodular en vaques i bous. Ara mateix hi ha una reunió amb el Departament d'Agricultura, que és important. Esperem a veure què és el que passa quan surtin. S'està allargant i veurem si avui tenim resposta, però n'informarem.
Home, segur que l'esteu ja ho tenen pentinat i us ho explicaran, com totes aquestes coses anteriors al Catalunya Nit, a partir de les 10, amb l'Agnès Marquès i la Manel Elias.
Gràcies.
Gràcies, Agnès.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
I és dilluns, i això vol dir que els amics de Ral de Vinyó, la raça rústica de porc de casa nostra, us regalen un pack d'espatlla curada llescada perquè pugueu gaudir-ho durant un bon àpat de pa amb tomàquet. Ral de Vinyó, carns i embotits realment deliciosos, i aquest pack se l'endurà el primer que truqui al 93-201-7474. Ja veig que la Núria efectivament agafa telèfons. D'aquesta primera hora del Tot Costa ja sabeu que hem fet tota l'anàlisi d'aquest Sevilla 4-1. Encara ens falta la part arbitral, que vindrà ara, i que també va ser polèmica.
Crec que li canviaré el nom a la secció. Ha deixat d'agradar-me baròmetre. Ah, sí? I li posarem directament el 36.
D'acord, però aleshores quan... Perquè de tant en tant ja parlem de jugades que han afavorit el Barça. També serà el 36?
Sí. Per suma i resta.
Dado això que tampoc no li ha agradat molt, tampoc a la Sònia.
No, és que l'acudit del 36 és bastant oportunista per part de Costa, i s'hi agafa des de fa un temps. No s'entén, bé, has d'haver vist el documental.
Sempre surt.
Ja.
Parlant de documentals, ara 2:15 del vespre per Esport 3, els que ens estigueu veient per Esports 3, i qui no, ja ho sabeu, emetran El meu club, la meva vida, que és una sèrie documental de 4 capítols que ha produït els companys del 3CAT amb motiu del 125è aniversari de l'Espanyol. Per tant, ja sabeu, apassionant i molt entretinguda aquesta sèrie documental.
Es va acostant al 125è aniversari. Aquesta setmana començarem aquí també al Tot Costa una sèrie de 3 entregues amb un historiador que coneix perfectament la història de l'Espanyol i que ens distribuirà aquest repàs de la història blanquiblava. De moment això serà dijous aquí al Tot Costa. Avui de moment quedeu-vos amb l'estrena del meu club, la meva vida, que és a 9:15. També podeu acabar d'escoltar el Tot Costa.
No, després ho podeu recuperar al 3CAT.
I després del 3CAT recupereu aquest documental d'excel·lent factura, com tot el que fa el Departament d'Esports de TV3.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. El baròmetre.
Alejandro, te recomiendo una revisión por un potencial penalti.
Ahora estoy delante.
Te voy a dejar como el defensor, a nuestro juicio, Trastavilla, hace una zancadilla interponiendo su pierna entre las dos del...
Tómenlo más largo, quiero ver la acción de Araujo. Esa es buena. ¿Vale? No hay opción de Spar, no hay opción de Dosso. Hay un contacto ahí abajo. Vamos con penalti, ¿vale? Penalti sin tarjeta. No toca balón, déjame ver que no toca, que no apunte a balón.
Nunca
está la
pierna
del Sevilla por delante.
Nunca.
Perfecto, vamos con penalti.
Aquesta és la conversa entre l'àrbitre del partit i del Cerro Grande, que era el barman d'ahir, el
no, Sánchez... Era l'àrbitre.
Del Cerro Grande era l'àrbitre?
Era l'àrbitre, de veritat.
No, home, no.
Sí?
Fàbregas Capellas, bona tarda.
Bona tarda.
Ara m'he fotut un embolic. Del Cerro Grande era el que hi havia al camp, jo crec que no.
No, però era el que...
Ah, val.
Era l'àrbitre de veritat, el que va manar.
Val. Ara t'he entès, dic. No, l'àrbitre del camp no.
Era el verdader.
El Cerro era el que hi havia al bar. I vull començar amb això i després entrem en l'anàlisi i el teu criteri sobre la mateixa acció d'aquest penal d'Araujo sobre Isaac, però... Per mi el més rellevant d'aquesta decisió i en general del cap de setmana, Joan, és que primer, en teoria aquest any el VAR havia de ser menys intervencionista que en temporades anteriors i aquí sí. Aquest penal no el xiula l'àrbitre de camp i el VAR, ja ho ha escoltat, fa tot el que pot per convèncer-lo.
Li posa una pistola al cap.
Sí, és després del discurs de possible penalti, no juega el balón,
trastavilla,
és impossible sí, que el tio del camp digui...
És que torna i diu, penalti no.
És que jo crec que si la porta estigués xiulant aquest partit, escolta, l'acabo xiulant perquè m'estan venint aquí una pel·lícula que jo estic allà en un estadi ple amb una pantalla petita i que potser no estic veient alguna cosa o m'estic perdent alguna altra.
Però fora conyes, Joan, com s'explica, perquè això ho has explicat tu aquí, però ho he sentit a més experts arbitrals, que la consigna d'aquest any és la intervenció, no sé si mínima...
minimíssima, només en errors clars i evidents, només en jugades que clamin al cel. Llavors ens trobem aquesta jugada que jo posaria tres culpables, no?, en aquesta decisió, aquesta mala decisió. Un és Araujo, que fa tot el possible per semblar que allò pot ser penal, l'agafa, posa el braç per sobre el rival, s'apropa molt al davanter.
No està gaire espavilat.
No, una mica maldestre en la seva acció, però vaja,
continua sense ser penal. Sobretot perquè és que és una jugada a la línia de fons, és a dir, el davanter del Sevilla no pot treure'n res d'allà, i per tant agafar-lo per l'espatlla... Però ja, fixa't que no t'he preguntat si és penal o no, sinó que he anat
jo crec que hi ha bastant quòrum amb que no és penal, però Araujo fa tot el possible perquè ho sembli. Aquesta és la veritat. Després tenim a Del Cerro Grande, que assalta les directrius del comitè i entra en una jugada on no ha d'entrar, i després tenim a Muñiz Ruiz, que és un àrbitre que és possiblement el pitjor de primera, que tot així és internacional, i que sobretot el que no té és personalitat per dir, perdona, Carlos, això no és penal. I amb Del Cerro sí que m'agradaria aturar-me, perquè ja que el Tot Costa és un programa de culte, no?, m'agradaria citar a un poeta que era Miguel Hernández, que deia... ¿Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras, no? I Del Cerro s'ha convertit... havia sigut el millor àrbitre del món i s'ha convertit en el pitjor barman del món. Ha sigut una involució estratosfèrica i vaja, no és que s'estigui jugant la candidatura per anar al Mundial, perquè qui decideix els barmans que van són Velasco Carballo, que és madrileny i íntim amic seu, per tant, no patiu per ell, que hi anirà. Però vaja, és un àrbitre que no té cap nivell ni i és un incompetent total per estar a la sala bord.
No són dignes del nivell.
No, aquí ja sabeu que parlem de música, però poesia encara no l'havíem tocada i per això li agraïm al Joan.
És que per mi aquest és el problema. Aquest és el problema, la poca personalitat del...
Sí, però
de l'àrbitre...
Jo no em vull carregar l'àrbitre de camp, perquè és que...
Carrega-te'l també, és el que pren la decisió.
Sí, ja ho sé, però tu estàs allà, no et xiules.
Hem vist jugades en què l'àrbitre no ha estat d'acord. De fet, l'any passat, aquí a Montjuïc, el gol de Fermín...
Sí.
No, el gol de Fermín, no, perdona, la mà de... En el clàssic és la mà de...
Bellingham.
És de Bellingham la mà?
Sí, és la mà de Bellingham.
Que xiula penal i el VAR li tira enrere.
De Chomini. Al revés, el VAR li recomana xiular-lo i l'àrbitre diu que no.
Però
fixeu-vos que la temporada passada han canviat totalment la comunicació i abans li presentaven la jugada i deia decideix el que tu creguis i ara descriuen, opinen, condicionen a l'àrbitre.
És que no és una descripció.
És una barbaritat.
Però és que, vaja, jo crec que això és pervertir el VAR com jo me'l vaig voler imaginar en el seu dia. És a dir,
a més,
a tu, barman, et sembla penal, el crides i que ho miri.
I calles. Exacte.
Si l'error és tan clar i evident i la jugada és indubtable que l'àrbitre s'ha equivocat, amb la prova que portes tu, que són les imatges, n'hi ha d'haver prou perquè l'àrbitre prengui la decisió correcta, ja està.
Però és que el punt de partida no és que ell l'orienti o no l'orienti, perquè...
Per mi influeix.
Sí, però és que directament, si tu com a VAR el crides és perquè penses que s'ha equivocat.
Sí,
la però... qüestió és que quan l'has d'argumentar tant,
clar,
deu voler dir que és que no però, és clamorosa l'acció.
A mi em sembla que l'eina hauria de funcionar així, que tu avisis a l'àrbitre de camp...
I sigui tan evident que no necessiti crec, paraules.
Clar, correcte, jo crec que t'has... Vine-ho a revisar i calla, però clar...
En el camp, l'àrbitre diu no és res, no és res, en gestos claríssims.
És que a més l'àrbitre ho veu en el camp.
Però que consti que a mi, si l'àrbitre de camp el xiula, tampoc em sembla cap disbarat, sí, però... perquè Araujo fa totes les coses que no s'han de fer perquè xiulen un penal. Agafar-lo per l'espatlla, fotre la cama allà al mig... Per mi no és penal.
Al principi del VAR diu que si aquesta jugada acaba xiulant penal, ostres, pot justificar la decisió de Muñoz Ruiz? Sí, doncs va, doncs no entris i ja està. Clar. Però aquí fa exactament el mateix. Es pot justificar perfectament que no xiula penal i el que fa és avisar-lo perquè el xiuli
ja pot ser. És que a mi que entri el VAR en aquesta jugada em sembla un escàndol.
Sí, ho és.
I de la manera en la que entra, quan és l'equip local qui té aquest possible penal, etc.
En fi, pel Joan no només no havia d'intervenir al VAR, sinó que dius que no, per tu no és penal, eh?
No, per mi no és penal, no.
Molt bé. Doncs revisada la jugada més grollera d'aquest Barça-Sevilla, després, la veritat és que aquí no hi veig gran cosa, però... el Barça es va queixar la falta prèvia en el 2-0 que reclama Koundé.
Per mi no és falta, per mi és una acció del joc. Si hagués xiulat, tampoc s'hagués entrat, però clar, el problema és que és una mica similar a aquesta jugada d'Araujo, no? Que els dos són tan poca cosa que no haurien de ser res. El problema és que un no cal xiulant i l'altre, doncs, és normal que el Barça el reclami perquè forma part del mateix partit, del mateix àrbitre i, teòricament, del mateix criteri.
Clar, és que és això. El del VAR, que és el que... tutela les dues jugades, si ets un perapunyetes per Araujo també ho hauries de ser, és a dir, el llistó del contacte que permets o no hauria de ser equivalent amb Koundé. A mi la veritat és que em sembla que Koundé està tubíssim, i sí, l'empenyen una mica, però vaja, jo si això és falta, doncs, en fi...
Ja, podria ser falteta, però sí, que no és per descomptat des d'entrada de mar, com no ho era el penal.
Jo crec que aquí el VAR va estar bé.
Estava ja mirant per un altre lloc del Cerro.
Estava mirant cap a un altre lloc?
Sí.
I deixa'm dir que també ho va fer bé, pel meu gust, no sé si pel del Joan, revocant la vermella a Peque, que és veritat que en directe dius...
Aquesta vermella, sí, però aquesta vermella és molt... és una prova fefaent de que l'àrbitre està tan fora del partit.
Exacte.
I tan desubicat que dius, mira, el 92, ara és quan és valent, sí, i ara trec ara una vermella, sí, però... per posar-me la medalleta, i veus la repetició i dius, escolta, no sé què has vist.
Però el que veu l'àrbitre és que la cama va molt amunt, i el mateix Peque, si t'hi fixes, s'aixeca demanant disculpes perquè veu que aquella cama ja no toca. Per mi és molt evident que no és vermella, i jo crec que el VAR aquí fa bé de...
Sí, el VAR fa bé perquè, és com tu dius, és molt evident que no és vermella, però és com la traca final a un arbitratge deplorable.
Molt bé. Passarem un moment pel Bernabéu, on dissabte també hi va haver sí, show. Per mi l'expulsió de Mourinho és esgarrifosa, un autèntic atemptat. És veritat que clar, si el jugador està enganyant també no sé fins a quin punt s'hi pot fer res.
Pues targeta amarilla a Vinícius.
Sí, aquí...
Però és que el VAR aquí no hi pot entrar. Aquí,
no, el VAR no pot entrar
està sol.
En segones, jo crec que és un problema que el VAR no pugui entrar en segones grogues perquè si hem estalviat una decisió molt greu, que és deixar un equip amb menys per aquesta barbaritat, que és una simulació de Vinícius. Ja que parlem de literatura avui i de poesia, també estaria bé el tema de la caputxeta i el llop, no? Vinícius simula cada partit, que li fan faltes, que li fan penals, i aquí el que va fer és enganyar dues vegades a Cuadra Fernández, la primera un penal que sí que és veritat que hi ha contacte, però vaja, que es llença a la piscina i acaba fent veure que el contacte havia sigut molt més contundent. Per mi aquell primer penal no hauria d'haver sigut marcat. És obvi que el VAR no pot entrar perquè és veritat que el defensa no toca pilota i que hi ha cert contacte, per tant, salvem el VAR, però per mi no és penal. I aquesta segona groga a Mourinho és increïble perquè ni l'assistent, ni el quart àrbitre, ni l'àrbitre principal, Cuadra Fernández, són capaços de discernir que no li toca el braç a la cara, que només li posa una mica per davant el pit, i s'acaba tirant, i és normal que el Villarreal estigui força emprenyat.
Jo haig de dir que a mi el penal de Vinícius no em sembla cap escàndol. Segurament és...
No, a mi tampoc, però no em sembla penal.
Et diré més, al cap d'una estona n'hi ha un del mateix defensa, de Rafa Marina Rodrigo, que a mi aquella em sembla claríssim, i fins
sí,
i tot
92, sí.
Un de previ d'Arnau Tena sobre Vinícius, que ho són més que el que xiulen, vull dir que si hagués tingut ganes de xiular penals a favor del Madrid, podria haver triat un altre, però vaja, sí. amb l'expulsió en el moment en què es produeix, doncs ja havíem desmuntat la parada. En fi, Gemma, Marcos, Dani, com que ja hem deixat clar que el Barça no va perdre a Sevilla per l'arbitratge, teniu alguna cosa a afegir?
No.
No?
Em fa molta mandra. Crec que Araujo es complica la vida, però crec que, efectivament, l'arbitratge no...
No condiciona res.
És a dir, no va a favor del Barça, òbviament.
No.
Però no em sembla... Com perquè avui n'estiguem fent tertúlia molta estona.
Joan, alguna cosa més?
No, si el Dani no vol que faci tertúlia, marxo.
No, jo vull que rectifiquis, perquè és la caputxeta i el llop. I no,
espera, i el llop.
Espera, i el llop. No,
has dit la caputxeta vermella i el llop. Jo crec que...
La caputxeta no enganya el llop, no?
No, al contrari.
El llop intenta enganyar la caputxeta.
Això, jo crec que el Joan volia...
No t'ho sé dir, però bueno, demà tornem a fer secció i us explico el tema de la caputxeta.
Mira com intenta colar una altra secció. Demà tens TDG, tio.
Sí, exacte, demà esperem a la TDG.
És veritat.
Té ganes el Fàbregas fa dies de parlar del bar de la Lliga F. Potser
ah, està molt bé.
Sí,
està molt bé.
Sí, demà parlarem a la TDG en l'estrena de la Champions. Doncs
mira, ens va perfecta l'assistència del Fàbregas i la TDG perquè acomiadem el Joan Fàbregas Capelles. Joan, gràcies.
A vosaltres.
I obrim carpeta Champions femenina. Demà a les 9 a l'estadi Johan Cruyff, Barça-Bayern de Múnich. Partit que obre, evidentment, pel Barça aquesta fase Lliga, aquest nou format de la Lliga de Campions femenina. Ruth Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com l'afronta el Barça?
Doncs agrada molt aquest format, el vestidor del Barça. Sí, sí, avui ho ha explicat Irene Parellas i també Pere Romeu. Un Barça que arriba a aquest partit amb totes les jugadores disponibles. És veritat que Pina ha tingut algunes molèsties els últims dies, també Kika ha descansat perquè tenia alguna sobrecàrrega, però arriben en principi totes recuperades a aquest partit. Veurem demà quina és la convocatòria, però no hi hauria d'haver cap baixa. I avui li preguntaven a Irene Paredes si l'equip afronta aquesta Champions amb una espineta clavada respecte a la passada que va perdre la final de Lisboa. Una espineta no. El que tenen clavades aquestes noies respecte a aquesta final, sentiu ara Irene Paredes.
Bueno, es algo que no se olvida. Es algo que nos hizo mucho daño, que está ahí. Es verdad que es una nueva temporada, un nuevo objetivo. Aquello nos hizo mucho daño, lo hemos repetido varias veces, pero evidentemente lo utilizamos para que no vuelva a suceder, para entrenar con más ganas, para ir a por ello.
Romeu ha explicat que espera un rival que vagi a buscar el Barça, no com li ha passat els primers partits de la Lliga amb blocs molt baixos. Ha dit que l'equip ha d'aprofitar per poder córrer si té espai al darrere, ha destacat jugadores com Bull, com Pernil Harder, com Stanway, un Bayern que arriba amb algunes lesions importants, com la de Gils i Damjanovic, i clar, li hem preguntat també com gestiona ell aquesta angoixa o aquestes ganes de les jugadores de demostrar que la derrota a l'última final va ser un accident.
Estas jugadoras tienen ambición y estas jugadoras, ganen o pierden, cada temporada van a por más. Y este es el objetivo y el hambre y la ambición que tiene este equipo. O sea, gestiono poco en esto, porque las tías tienen unas ganas.
Les tías tienen unas ganas.
Mira, aquesta feina que no té. Es pot centrar en preparar tàcticament el partit.
Sí, i també li hem preguntat com afronta ella aquesta Champions en una temporada en què hi ha molt múscul econòmic en molts equips i el Barça, en canvi, ha retallat plantilla i no ha pogut reforçar-se, i deia això.
Jo el que estic convençut és que tenim una plantilla exquisita, tenim jugadores de primeríssim nivell i les jugadores que han pujat tenen molt nivell. És que jo no sé si en el mercat trobaríem jugadores que estan en tantes bones garanties com estan pujant les jugadores joves aquí actualment. Per tant, jo estic encantat amb la plantilla que tinc. Nosaltres demà competirem, nosaltres tornem a competir aquesta competició i estem preparades per tot.
Discursos Masia. O sigui,
sí, sí.
No hi ha calés, ja ha de funcionar la gent que pugi des de baix i pel que sembla Pere Romeu n'està convençudíssim. A veure... Bé, no sé si dic que el Barça no és tan favorit com en temporades anteriors. L'estiu em transmet una sensació de com falta de convicció, però en realitat, què? Chelsea, Arsenal, evidentment, com a vigent campió, Lió.
Sí.
Aquest és el vagó principal, eh? Entre aquests quatre surt el campió.
vaja, sempre pot haver-hi alguna sorpresa, i el Bayern és un dels equips que jo crec que s'ha reforçat bé, però...
I l'Arsenal va ser una sorpresa, per exemple, la temporada passada, entre cometes, evidentment, però sí que va ser una sorpresa, per tant que pot ser que aparegui algun equip potent.
Clar, depèn també dels aparellaments, no? Per dir, qui serà favorit a arribar a la final? Clar, si alguns d'ells es troben abans d'hora, doncs algun quedarà eliminat, però en principi Chelsea, Lió i Barça haurien d'estar a la fase final.
Que l'altre anglès és el United?
Sí.
I què? No. Encara no hi arribem, eh?
No. No, ara ja no podem dir res després de l'Arsenal de la temporada passada, és com que no ens atrevim gaire, a ser contundents, però en principi no.
Tenim ara una secció, li pots preguntar a l'experta internacional, clar, perquè clar, jo aquí, sincerament no he vist el United com per valorar-te.
Porta una llibreta plena de noms i de...
Doncs mira tothom.
Doncs vinga, obri les portes.
Tot costa. La Caça Talents.
La Caça Talents avui ve en format Champions femenina, com que les aquí presents, Gelmà, Vilà i Mallorca, la no s'han volgut acabar de mullar.
Sí. La Ruth jo crec que sí que ha vist el United més que jo, la Gemma no ho sé, però...
No, però...
Però en general, vols dir.
No heu sortit del
però és que clar, són aquests, sí.
Sí? Ara, Andrea Ors, bona tarda.
Sí, jo em descarrilaré, perquè...
Ara.
Tu que faci Manchester United, sí, potser Juventus, però... com a sorpresa, si els candidats...
Això de la Juventus, no les he vist, però és un triple d'esquena. Això sí que és un triple d'esquena.
No.
Vaja, ho han millorat molt respecte als últims anys, que...
Home, té bones jugadores, té un equip bastant competitiu, no estan a l'alçada del Lió, de l'Arsenal, del Barça, estan encara lluny, però mira, l'Arsenal també va ser una sorpresa l'any passat. A veure, també us dic que jo no estic encara, perquè recordeu que el meu pronòstic l'any passat...
Aquí van fallar totes.
Yeah.
Tu vas pronosticar que guanyava el Barça, no?
Sí, per això, que no està per pronosticar, perquè va guanyar l'Arsenal.
Vaja, que no conec a ningú que abans de la final digués no, guanyarà l'Arsenal.
Ens ha marcat molt aquells pronòstics que vostres
no,
la passada.
Pronòstics a vegades fallen, en fi. Bé, per tant, sí, comparteixes que aquest vagó principal de favorites, Barça, Chelsea, Arsenal i Lió, d'aquí no...
D'aquí no ens sortim. O sigui, molaria que hi haguessin més equips. Un Valerenga em fliparia molt. Sí, però no passarà, tio. No passarà.
Per què? Per què voleu aquestes coses tan rares?
Bueno, elles... O sigui, per la Transmi potser no, però a mi em mola.
Sí.
Ja.
Perquè surten jugadors desconegudes, puc venir aquí a vendre la moto, que per mi...
Pots portar la samarreta al Primavera Sound quan fem el...
Exacte.
Serà, aquesta que dus avui de l'Ajax és xulíssima.
Saps per què l'he dut? Primer, perquè és de Johannes, que és una de les meves jugadores preferides, i després, perquè ahir et vaig sentir al club dient que et va molar molt Mikau Tadze, i ell va jugar aquí a l'Ajax.
Perdona que surti un moment, Mikau Tadze aquest jo no l'havia vist i m'ha flipat bastant. No, jo no.
Sí, davanter és super autosuficient.
Doncs l'any que ve busquem davanter, no sé quan ens cobraria el Villarreal.
30 milions al Villarreal.
Ja, ens costaria 90, això ja, i no els tenim, però en fi, és igual, perdó. Andrea avui ha vingut a afegir-se a l'opinió generalitzada que hi ha quatre equips candidats a guanyar la Champions. I també ve a parlar-nos de jugadores a seguir en aquesta Champions que tot just arrenca demà.
Us he portat tres motos, a veure com ho veieu. La primera és Bibber Jones, del Chelsea, és una de les grans talents del futbol anglès, és una jugadora sorgida del planter, va estar cedida a l'Everton, que és l'equip preferit del fem futbol.
Cert?
Ah, sí?
Exacte.
Per què?
Pregunta-li per què.
Per què?
Bé, doncs perquè l'Andrea sempre ens diu que tothom surt de l'Everton. Totes les jugadores bones surten de l'Everton. Per què deies?
No pensava que no fos per l'estadi.
Aquest any juguen a Goodison. Aquest any juguen a Goodison Park.
A veure si serà
el Goodison o el nou.
No, el Goodison Park. El femení s'ha quedat a l'estadi mític i els jugadors han anat a l'estadi nou.
I el que té més aforament, evidentment no de la Champions, però com a estadi propi del femení segurament no en trobaríem cap de tan gran. Va, Andrea.
Bona publi, eh? Els seus inicis són d'extrem, però ha acabat jugant de punta. Jo crec que és una jugadora que ataca molt bé l'espai i té molt bons recursos dins l'àrea. Per mi és una jugadora a seguir. El Chelsea, per ara, és més individualitats que joc col·lectiu, però té un bon equipet. S'ha reforçat bé.
I aquesta noia és...
El Chelsea
ja el tenia, bon equipet. És titular, indiscutible? O...
Sí, ara sí.
No hi ha Mayra, Ramírez, que està lesionada. Sam Kerr torna de gairebé dos anys amb una lesió i ja té una edat, per tant,
si està jugant de titular de punta, sí.
Molt bé, doncs Beaver Jones, això és... és... un nom compost, és sí, nom de sí, pila.
Exactament.
El Chelsea té molts jugadors i jugadores compostos. Loftus-Cheek, que ara ja no
es
juga.
Allà.
Deu ser moda. Segon nom, aquest és de l'Arsenal.
Olivia Smith. Arriba al Liverpool, la van comprar per 1 milió, és un dels fitxatges més cars del futbol femení. Bueno. És un extrem que et pot jugar tant per la dreta com per l'esquerra, és molt potent, té un bon nivell associatiu, s'està entenent molt amb Mariona. Em mira perquè ho estic dient a diversos...
El és que,
també
és que t'haig de dir que aquesta secció no exactament igual la van fer a Fem Futbol, el primer episodi.
Ens ha reciclat una secció perquè no hi pagarem.
El millor tot és que ha canviat els noms. És a dir,
que ha afegit a noves.
Els destacats de la Champions a Fem Futbol són diferents dels destacats de la Champions.
Bueno,
han
canviat.
Han canviat.
Té jugadores per tot.
Entre els dos
és qüestió de rendiment.
Exactament.
Però escolta...
Olivia,
si han pagat 1 milió d'ecos per ella, diguem que és una, més o menys està contrastada.
Però és molt jove, eh?
És molt jove, té 21 anys, és una jugadora que quan Kika ho està patant al Benfica, ella feia el mateix a l'Sporting de Lisboa. Mm-hmm. Que passa que com l'Sporting no jugava a Champions, no tenia tanta visibilitat.
És anglesa i jugava ja de jove a Portugal.
Canadà, és del Canadà, va jugar a Portugal i després va fer el salt a
als Anglaterra. Estats Units també, sí, sí.
És que, Jordi, a tu et sorprèn les xifres, la d'un milió, però és que ara es comencen a moure, sobretot a la Premier, xifres altíssimes per jugadores que a vegades no tenen ni renom, ha passat.
Un milió continua sent
entre
un traspàs...
Entre equips de la Premier.
No, és molt, sí. És molt car.
Bé, jo crec que aquest estiu potser hi ha hagut 2 o 3 moviments d'aquests d'un milió d'euros.
Sí. Gallloró, sí, sí, també.
Exacte, Gallloró al... al London City, l'equip de Michel Cama a la Premier.
Aquesta venia del PSG?
Millor del PSG.
Sí, exactament.
I bueno, clar, anava a dir, com va... clar, el PSG aquest any juga a Champions?
Sí. Però la Lliga és a la Lliga Francesa que no va gaire bé? Que
exacte, van sisenes, diria. Sisenes.
Ara m'he desviat, però m'ha creat l'atenció això. Com te'n vas d'un equip Champions a un equip que segurament serà Champions, però ara mateix no juga a Europa?
L'entrenador de London City és l'exentrenador del PSG, amb qui tenia molt bona relació. Ella no tenia bona relació amb el nou entrenador del PSG.
Claríssim.
A part dels calés que li deuen pagar.
I el que anava a dir, que l'aposta de Michel Kahn, perquè aquest equip fa bona pinta, és a dir, tu pots pensar que l'any que ve o l'altre estaràs a la Champions.
Ja, però ja hi aniré l'any que ve quan estic classificat per la Champions i no menys... Bé, sí, jugar a la Premier tampoc és cap rotllo, la veritat és que és aquesta. Tercer i últim nom, a falta del triple d'esquenes, Jules Brandt.
Jules Brandt del Lió, i és una jugadora més contrastada, per mi potser és una de les millors extrems del món. Arriba lliure del Wolfsburg, és una futbolista potser més versàtil, perquè et pot jugar per fora, per dins, és àgil, és ràpida, potser ha de millorar una mica les seves xifres golejadores, però a l'Olympique aquests sí que tenen un equiparro. Han signat a Johannes...
És a dir, la que portes a la samarreta està a l'Olympique de Lió, ara.
És correcte.
I un entrenador.
Sí, de fet, Jules Brandt sempre havia sonat insistentment pel Barça i finalment Giraldes l'entrena, però no al Barça, sinó a l'Olympique de Lió.
Assumeixo que ja ho deus haver explicat al Fem Futbol, però ja que hi som, de les joves del Barça, Serra Jordi, Aixa, alguna que et moli especialment?
Serra Jordi.
Sí.
Sí, sobretot també per l'impacte que ha tingut, que ha sigut immediat. Uh-huh. I a més és una jugadora que també et pot fer de patri, que això li falta a Schertenleib. Ho parlem al podcast, el podeu escoltar, està al web i a l'Spotify.
Molt
bé. Jordi, que va marcar contra l'Eibar el seu primer gol amb el primer equip.
Va, per acabar aquesta secció de reciclatge del Fem Futbol, l'Andrea Ors es tirarà un triple d'esquenes.
Liana Josef, del Lió, 19 anys, és un dels grans talents del futbol europeu, és una davantera potent, autosuficient, una mica semblant a Dumorné, però no tan físic, màxima golejadora de l'Europeu sub-17, sub-19, molt de potencial, jugadora a seguir. I segurament també la col·li el Fem Futbol en un parell de mesos.
Sí, aquest és contingut premi en tot costa, perquè aquí no n'hem parlat.
Això ho farà a través d'aquí 3 setmanes, tu trobaràs al podcast. L'art del negoci i una mica de Champions femenina avui amb l'Andrea Ors, la nostra Casa Talents. Gràcies, Andrea.
Vosaltres.
I gràcies, Ruth, gràcies.
Gràcies.
Gràcies a...
Jo també heu reciclat d'altres tertúlies que van.
De Sanabra, que vagi bé. Gràcies. El gran esdeveniment de l'any de Mallorca, de López. Gràcies. Adéu. Per
gràcies.
Acompanyar-nos avui. Farem una pausa i de seguida hem de passar per l'RCD Stadium. amb aquesta encallada de resultats que no de joc, i de Girona, on continuen caient els jugadors com a mosques. Ara venim.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Lluís, confirmat, la nova factura de llum ha baixat un 50%.
Ah, oh, quina sort.
Sort no, sort al RAC.
Escolta, i ja els has passat la del gas?
Vols estalviar en llum i gas? Amb el servei d'estalvi energètic del RAC gratuït per tothom, analitzem i gestionem el canvi per tu amb la millor oferta i cada 3 mesos la revisem per millorar-la. Servei d'estalvi energètic del RAC. I som per ajudar.
Per un petit negoci, un autònom o una pime, no és gens fàcil parar. No és fàcil parar per dinar, per anar al gimnàs, ni tampoc al cap de setmana. Malgrat això, cal fer-ho. Para i vine a Biz Barcelona, el saló on trobaràs la inspiració, les eines i les connexions que faran evolucionar el teu negoci. T'esperem el 15 i 16 d'octubre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
El diumenge 19 d'octubre arriba la festa solidària del periòdico El Zoo de Barcelona. Tot anirà en benefici de Pallapupes, que fa 25 anys que regalen rialles i humanitat als hospitals. Gaudeix d'un preu especial, 8 euros als infants i 12 als adults. Festa solidària del periòdico. Amb la teva entrada ajudaràs a portar somriures allà on més es necessiten.
Siguem clars. Canviar-se de companyia de llum i gas és qüestió de números. Per això, si et canvies a Endesa, t'emportes 160 euros de descompte en les teves factures amb punts del programa per a ti. Consulta condicions i contracta els nostres punts Endesa de Catalunya. Pots guanyar una de les 40 bicis elèctriques que sortegem.
A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
Amb el Joan Antoni Fletxa.
El més difícil que tria el
Ràdio. I amb la Mireia Benito.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
Es pot ser artista i posar rentadores, anar a buscar els nens a l'escola, preparar el sopar i escriure una novel·la, una obra de teatre o muntar un espectacle?
Les dones i els dies.
Mares i artistes, aquest dilluns a Les dones i els dies. Un programa, que ja us dic jo, que no ens el pintem a l'oli.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Dos quarts i mig de 9 del vespre. I el Salva Pou ha decidit rebre el Sergi Andreu amb els Beatles. Hola, Sergi, bona tarda.
M'encanta, eh? Vull dir, els Beatles m'agraden molt, sí, home, i tant.
Molt bé.
I, sí, home, i la cosa anglòfona, anglosaxona, doncs també... hem de començar a acostumar-nos-hi, eh?
Clar, perquè... clar, amb la nova sí. propietat de l'Espanyol, ara ja...
Sí, 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 sí. Bé. Bé, a veure si tenim tant d'èxit com van tenir els Beatles... que ja signaríem la meitat del que... Sí,
no serà fàcil, però tot és posar-s'hi de moment. No sé si ho dic bé, Sergi, l'Espanyol va perdre ahir per 1-2 amb el Betis, després d'haver-se avançat al marcador amb un gran gol de Pol Lozano. Després el Cucho Hernández i Abde van capgirar el marcador i l'Espanyol, a peus de Puado, va tenir un penal a l'afegit per poder empatar, però ahir Puado va fallar, com explicaves al Club de la Mitjanit, el primer penal que falla com a professional. Sí. És evident que els resultats s'han encallat, però pel que et sento dir, el joc de l'Espanyol en absolut.
És curiosíssim el que ens passa a l'Espanyol, perquè jo crec que no havia passat com a mínim els últims temps, que segurament si quan encadenes 4 partits a l'Espanyol sense guanyar, s'encenen totes les alarmes, o es comencen a encendre, no? Però aquesta vegada la sensació és que l'equip està bé, que l'equip dona una imatge durant els partits lluny de la que ha donat en els últims anys, que és un equip que proposa, que és un equip que té ganes de jugar a la pilota, molt intens, molt solidari, que arriba, que crea molt de joc a les àrees, a l'àrea rival, vaja, com es va demostrar ahir, que no s'arronsa, que no s'enfonsa quan marca o que no es fa petit quan li fan els dos gols ahir. I, per tant, això són dosis i per l'optimisme, de totes. Ahir és veritat que és un final una mica cruel, pel que té d'això, que tens l'empat a tocar i Puado, doncs mira, per mala sort no fa el gol i has d'acabar marxant sense cap punt, no? Però jo diria que és una derrota que no fa mal i que el que ve per endavant continua sent, com ha demostrat l'equip durant tota la temporada fins ara, molt esperançador, molt il·lusionant, diria.
Clar, el que passa... És veritat que l'Espanyol venia d'un coixí tan esplèndid en l'inici de temporada que ni tan sols aquest 2-12 en les últimes 4 jornades no passa factura, per l'Espanyol continua comodíssimament instal·lat a mitja taula.
Sí. Clar, el coixí era important, com dius, i és un tram de la temporada en què, bé, aquest 2-12 jo crec que podria arribar fins i tot a quedar una anècdota, perquè a més ara et venen 3 partits molt de la teva lliga, que són Oviedo, Elgi i Alavés. I Oviedo, l'Elgi i l'Alavés... No, l'Oviedo i l'Alavés a fora, l'Elgi a casa. Però bé, en tot cas són 9 punts, com a... Aquí sí que et diria que si d'aquests 9 punts no en fas com a mínim 4, 5, 6 punts, llavors potser sí que potser ja haurem de començar a preocupar-nos, perquè l'equip anirà perdent energia, anirà perdent posicions, no? Però jo crec que, de moment, no hi ha motius, almenys sobre la gespa, per pensar que les coses no poden millorar.
Només n'hi ha un que sí que emprenya Manolo González.
I hem començat a atacar, volent atacar, ells anant cap endavant i nosaltres volem tirar passes ràpids, i allà és on hem obert el partit. A partir d'aquí, penso que els gols són molt evitables i o tanquem la porteria o tenim un problema, perquè per molt que arribem no marcarem 4 gols cada partit i la porteria l'hem de deixar 0 d'una vegada.
Això sí que, sí, que l'inquieta, perquè ara revisant a Girona amb l'empat a 0, evidentment l'Espanyol va deixar la porteria a 0, però
l'anterior... No l'ha tornat a deixar. No, és que no l'ha deixat gens, la porteria 0 en tota la temporada de l'Espanyol, més enllà de...
Però Sassuna... 1-0, just abans de l'anterior aturada.
Tens raó, sí, tens raó, i el de Girona.
Para de comptar la resta.
Perquè llavors hi ha dos, sí, victòries 2-1, la derrota del Bernabéu, l'empat a 2, hi ha 2 empats a 2 contra el València, casa i Anoeta. Sí, no, és veritat que l'Espanyol és el que arriba, però és veritat que ja portem uns quants partits que quan arriben et marquen, i és veritat que el Betis, a veure, té molt de talent, però és que t'arriba 3 vegades i et fa 2 gols. I això és el que Manolo li irrita, no? I és el que haurà de corregir. Per bé que et diria que la parella Riedel-Cabrera pot ser una de les parelles de centrals... No sé, avui m'agafes amb un dia molt optimista, Costa, eh? No? Sí, anava a dir-te... Riedel-Cabrera, que no sigui una de les parelles de centrals sensació de la Lliga, et diria. Sí, la cosa va bé, Si l'Espanyol va creixent...
Jo crec que t'agafo, efectivament, en un dia optimista, però
sí,
la temporada...
No us agrada Riedel? Riedel està deixant molt bona sensació,
A mi m'agrada Riedel, sí. Però sí, per tant com considerar-lo una de les sensacions de la Lliga, potser no tant.
No, això aquí m'he passat, aquí m'he passat, però vull dir que tenim una bona parella de centrals, i a
això
més,
sí.
Calero quan ha sortit ho ha fet bé,
això
també...
Sí.
Bueno, no ho sé. Es tracta d'ajustar la qüestió defensiva, en efecte.
Molt bé, doncs l'Espanyol que se'n va a l'aturada en una mala ratxa de resultats, però amb tota la tranquil·litat que explica el Sergi, de saber que el joc funciona i que la classificació és comodíssima. Sergi, gràcies.
Apa, adéu-siau. I take the fall. I got you
covered when there's no one at all. Dels catalans, l'únic que li ha anat bé de veritat el cap de setmana ha estat el Girona, que dissabte va guanyar de manera agònica el València. Hola, Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Que ara en parlem, però de moment la notícia d'avui és que ha perdut un altre futbolista.
Sí, una de les sensacions de la Lliga en aquest començament de temporada.
És burro.
El central francès, no, ho estava fent bé, des que va ser titular a Sant Mamés, doncs havia instal·lat en aquest parc central. Haurà d'estar unes 6 setmanes de baixa per culpa d'una lesió que es va fer en el partit contra València, una lesió en lligaments del turmell esquerre. Fins després de l'aturada de novembre no podrà tornar a jugar a francès, per tant, una baixa important ara que Mitchell havia més o menys trobat l'equip a darrere.
Si no em corregeixes, s'afegeix francès a potser 8 baixes que tenia el Girona pel cap de setmana?
Sí, en tenia 8, el que passa que és evident que en recuperarà forces després de la Lliga, després d'aquesta aturada per internacionals, sempre i quan els que han marxat amb les seves seleccions no... És a dir, que tornin bé.
Qui recupereu contra el Barça?
David López hauria d'estar a punt de la seva lesió al bíceps femoral de la cama esquerra. Van dir 4 setmanes, es compleixen a mitjans d'octubre. Lemar, que també havia d'estar 2 setmanes de baixa, tots s'han perdut els 5 últims partits. Veurem què acaba passant amb Unagi i veurem què és el que passa amb la selecció espanyola i Ucraïna sub-20, Joel Roque i Krapitsov, que són en Xile, i que, per cert, demà s'enfrontaran entre ells. Per tant, un dels dos tornarà i veurem què acaba passant amb el Bielis i Gankov.
Qui prefereixes que torni?
És que, clar, què vols que digui? Joel Roque, que perdi, no? Sí, exacte, que perdi Espanya, no, perquè torni Joel Roque. I veurem i aviam què passa amb el Bielis i Gankov, que recordem l'ucraïnès ha marxat amb la selecció del seu país juntament amb Benat. Livakovic ha marxat en Croàcia, Witzel en Bèlgica i Esprilla en Colòmbia.
Molt bé, doncs sembla que el Girona recuperarà uns quants efectius, que ja toca de cara al partit del dia 18 a Barcelona, al camp del Barça.
On?
A Montjuïc, ja està.
Ah, ja segur?
Ja, sí, ja està anunciat, oi? El del Girona és a Montjuïc. És que és tan complicat, jo diria... El de l'Olympiacos, que és el següent, segur.
Sí, jo crec que el de Girona encara no, tot i que tots ho donem bastant per fet, però...
On vols jugar, tu, Solà?
Jo al Camp Nou, vull estrenar-lo.
Pel Camp Nou pinta que falta encara alguna...
Ho he d'esperar l'any que ve.
Sí, sí, com a mínim.
Encara, com a mínim, les entrades no se les han posat a la venda. Han fet allò d'enviar apunta't i t'enviarem mail i tal. Encara no s'acaben de decidir.
Segurament, com que el següent és a Montjuïc, jo havia associat ja que el del Girona també, que segurament serà així, però que de moment encara no és oficial. Bé, tens 15 dies per saber on es faran.
On té d'anar, no? On té d'anar.
Solà, abraçada.
Igualment, adéu-siau.
Tanquem la plana futbolística d'avui. Sònia Oleart, hola de nou.
Hola.
Parlant de la primera ronda de la Copa del Rei, que s'ha sortejat avui, entre altres, amb l'Espanyol i el Girona ja en competició, no així el Barça, que com la resta d'equips de la Supercopa no entra encara en aquesta ronda.
Correcte, hi han participat 9 equips catalans. Per començar, a destacar que l'Atlètic Sant Just de la Lliga Elit rebrà el Mallorca de la primera divisió. Una alegria per tot l'equip, ho explicava Jan González, que diu que aspiren al màxim.
Ens hagués encantat que fos un català per la proximitat i per la història dels nostres equips, però estem també contentíssims de que ens toqui el Mallorca. La veritat és que és un somni i ens encanta poder disfrutar d'un partit de primera divisió sent molt humils, però amb les ganes de competir de tu a tu amb ells i d'aspirar al màxim.
I l'Atlètic Lleida de Segona Federació rebrà l'Espanyol. Pau Torres diu que és un honor i una festa disputar aquest partit.
Molt contents. Penso que ha de ser un dia molt especial per Lleida. Lleida fa molts anys que la ciutat que no juga contra l'equip de primera divisió. I l'últim dia que vam jugar contra l'equip de primera divisió també va ser contra l'Espanyol, quan jo també estava a Lleida. I ja et dic que hi ha un lleidatà, un amic que, com el Pere Milla, que està a l'Espanyol, però sempre és maco, no?, jugar contra amics. Espero que aquell dia sigui una festa per tota la ciutat i intentar ficar les coses difícils i competir.
Els altres enfrontaments amb catalans són el Constància-Girona, el Poblense-Sabadell, el Reus-Europa, l'Atlètic Balears-Nàstic i el Sant Andreu-Terol. I també s'ha fet el sorteig de la tercera ronda de la Copa de la Reina. L'Espanyol visitarà el València, el Woman Badalona l'Osasuna i el Logroño, i l'Europa rebrà el Logroño. Aquesta tercera eliminatòria ja jugarà partit únic entre els dies 4 i el 6 de novembre. El Barça, com en el cas del masculí, també n'està exempt. I dir-te que avui el sorteig del masculí s'ha fet sota criteris de proximitat geogràfica i que els partits es disputaran entre els dies 28 i el 30 d'octubre.
T'arriben justet a la Sònia. Got de llet tèbia amb mel, Sònia. Sí, sí. Hidratar-se molt durant el dia. No pateixis, diu.
Uns quants integrants de la TDG arriben tocats al partit de demà per raons diverses, algunes de veu, com és el cas de la Sònia. Oleart, a cuidar-se.
Vinga, merci.
Una pausa. I rematem al Tot Costa sabent què passa i quant de temps estarà fora de combat Marc Márquez. Ara venim.
Tot Costa, els esports a Catalunya Ràdio.
Liderar és avançar cap a un futur més sostenible, amb mesures com els ajuts a projectes d'innovació tecnològica Green d'Acció per mitigar l'impacte del canvi climàtic des de les empreses. Catalunya lidera, un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't d'aquesta mesura i d'altres a gem.cat/Catalunya lidera. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
Et vols vendre el cotxe? A jubilamostucoche.com te'l comprem ràpidament, tant si és vell o clàssic com si està variat, sense mal de caps. Jubilamostucoche.com. Entra, demana cita i venta-la avui mateix.
El diumenge 19 d'octubre arriba la festa solidària del periòdico El Zoo de Barcelona. Tot anirà en benefici de Pallapupes, que fa 25 anys que regalen rialles i humanitat als hospitals. Gaudeix d'un preu especial. 8 euros als infants i 12 als adults. Festa solidària del periòdico. Amb la teva entrada ajudaràs a portar somriures allà on més es necessiten.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Recta final del Tot Costa per saludar el Damià Aguilar. Hola, Damià, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estàvem pendents de l'estat físic de Marc Márquez. Bé, més que de l'estat físic, de què ha de passar o què passarà amb Marc Márquez després de la forta caiguda que va patir ahir a Indonèsia.
Bé, l'important és que no ha de passar pel quiròfan, que no és una lesió tan important com podríem haver pensat, i que això sí, es perd els dos pròxims grans premis, que són Austràlia i Malàisia, en queden quatre, doncs podria tornar, per exemple, al penúltim de Portugal, però això és parlar per parlar. El campió de MotoGP ha passat proves a l'Hospital Ruber Internacional de Madrid. El Ruber Internacional és allà on el van operar per tercera vegada de l'húmer i que, d'alguna manera, ha establert com la seva base d'operacions mèdiques quan no és als circuits. La diagnosi és una fractura de la base de l'apòfisi coracoides. Això és una mena d'os que té forma de ganxo, que és part de l'escàpula, i hi ha una lesió també als lligaments de l'espatlla dreta. No hi ha desplaçament ossi significatiu, no hi ha relació amb lesions anteriors, i aquí ens referim sempre a l'húmer dret, i els metges han decidit que ha de ser un tractament conservador, repòs i mobilització de l'espatlla dreta fins que la fractura cicatritzi. Hi ha hagut un comunicat de l'equip. Hi ha unes declaracions del Marc en què diu que aquesta lesió no és greu, però que vol respectar els terminis de recuperació, tot i que la seva intenció seria tornar abans que s'acabi la temporada.
Per tant, pel cap baix no torna fins a Portugal a la penúltima cursa, eh?
Sí, 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 sense que això ens ho hàgim d'agafar com si fos una veritat absoluta, perquè en cap moment ells ho diuen, el xic que té clar que vol respectar molt, moltíssim el que li diguin els metges, però evidentment també li agradaria poder tornar per poder agafar la moto un parell de grans premis per ja pensar també com tenia previst en clau 2026.
Molt bé, doncs sabem bones notícies dins de la lesió
sí.
De Paltrow de Cervera i també bones notícies per son germà, l'Àlex, que ja sabeu que està lluitant, competint pel campionat, pel subcampionat del món de MotoGP, que amb la tercera posició d'ahir afiança les seves opcions. Pròxima parada, Damià, és a...
És Austràlia, precisament, la primera que el Marc es perd, 18-19 d'octubre, és a dir, la setmana que ve.
Molt bé, doncs n'estarem pendents. Gràcies, Damià.
Adéu.
Temps pel bàsquet. Ernest Macià, bona tarda.
Hola, Jordi.
Aquest cap de setmana han arrencat les dues lligues estatals, la masculina i la femenina. Comencem per la masculina, que ha anat així a xans pels interessos dels cinc catalans. Derrotes del Girona a Burgos, del Manresa a Tenerife i del Barça a València. Victòria del Joventut a Granada amb gran actuació de Ricky Rubio i del Lleida sobre el Breogán. Amb què et quedes del cap de setmana?
Bé, amb el debut del Ricky Rubio a la Lliga CB, que ha demostrat que està, tot i que no està al 100%, a un nivell superior per sobre de la resta. De la derrota del Girona una mica preocupat, perquè és una derrota claríssima a una pista que serà, doncs, molt a nivell d'ambient, doncs, bastant pujadeta, però tot i així no em sembla que el partit tal com anés ens el veiéssim a venir. I després el Barça, doncs, ahir segurament va perdre la pista d'un equip que estarà lluitant per ser la final de la Lliga CB aquest any, venint de dos partits complicadíssims a fora, Panathinaikos i Hapoel, que no sé com mirar-m'ho, més enllà que, bé, ahir es va ser superat claríssimament com l'equip de futbol, és a dir, no sé si és representatiu o no del que anirem veient durant la temporada, però ara mateix no està pas per sobre del València.
Anem una mica com la temporada passada. Una bona, una dolenta, una bona, en aquest cas una dolenta, una bona, una dolenta. Potser sí. Divendres contra el València a l'Eurolliga toca bona una altra vegada.
Sí, ara venen dos partits seguits a casa. Sempre hi ajuda, i bé, l'any passat va sortir bé a nivell europeu, però a nivell ACB quasi no et classifiques ni per la Copa. O sigui que s'haurà d'anar fent millor aquest joc, però, i a més amb els lesionats que vas tenint, la Provítola, per exemple, doncs és un equilibri complicat, però s'ha de fer perquè són molts partits.
Aquesta setmana, demà, si no m'erro, el Joventut debuta a la Champions i dimecres sí. El Manresa juga Eurocup.
Sí, Xolei i Broclau polonès són els dos compromisos europeus, i divendres el Barça amb el València.
Molt bé. A la Lliga Femenina, el Girona va guanyar clarament a Estepona, el Cadí la Seu va perdre a casa amb el Leganés i... jo diria que sorprenent, a més per la forma, victòria de la penya a la pista del Jairis Murcià amb un triplàs a l'últim segon de la jugadora que entrevistàvem divendres, la Laia Lamana. Vaja, no sé si l'has vist, Ernest, però és un triple descomunal que dona una victòria. Vaja, el Jairis és un dels equips potents de la Lliga, i és una gran manera de començar la temporada per part de les de Vizcaíno.
A la pista del campió de Copa, i a més, sí, té un gran mèrit. Jo crec que es confirma que la penya ha encertat doncs, amb la substituta Dembélé, i la derrota del València i el Perfumeries, que han perdut contra equips de zona mitja baixa. Això és bastant sorprenent, o sigui que Girona comença líder i jo crec que pot ser una bona temporada pel Girona a casa, vull dir, a la Lliga Domèstica.
El Girona va guanyar de 22 a Estepona, i clar, amb aquesta diferència al marcador, com diu l'Ernest, efectivament, l'Uni arrenca la temporada com a líder. Per cert, em passa el Jordi Colomer, que ja en parlarem demà, a les 6 de la tarda hora nostra. LeBron James anuncia The Decision 2. La primera la va prendre quan se'n va anar a jugar a Miami, i la segona podria implicar la seva retirada, se suposa que al final d'aquesta temporada. Evidentment no plegarà ara, però ja ens anunciaria, i ho poso en condicional, que ho deixarà quan s'acabi aquest curs a l'NBA. En tot cas, el Colomer està atent, i demà o quan toqui ho analitzarem. Macià, abraçada, gràcies.
Un altre, Jordi.
2 minuts i les 9, la Sònia ha rematat el Tot Costa.
Mira, farem un últim hora. Recordeu Dani Rodríguez, aquell jugador que va debutar amb el primer equip del Barça, que habitualment juga al filial. De fet, el dia que debuta es va lesionar. Doncs bé, ja està jugant fa alguns partits, i l'han citat a la sub-21 espanyola en substitució d'un jugador lesionat. Per tant, anirà a la concentració per aquests partits que té la sub-21 contra Noruega i contra Finlàndia. El dia en què hem analitzat el Sevilla 4, Barça 1, ho hem fet amb el Dani Sanabre, la Gemma Mallorca i el Marcos López, i especial atenció avui al Torquelab, on hem tractat els desajustaments defensius del Barça. el resum del Torquemada, parlant sobretot de la pressió, que és un dels problemes, és que dos dels tres de dalt han de pressionar, que s'ho facin com vulguin, però dos dels tres han de pressionar, i ara amb les baixes, òbviament, ho estem notant, perquè Rashford doncs no pressiona tant, i Lewandowski ja sabem, i ho sabem des de la temporada passada, que tampoc. També hem, òbviament, analitzat les situacions arbitrals d'aquest partit d'ahir amb el nostre baròmetre, amb el Joan Fàbregas, amb aquest polemiquíssim penal d'Araujo, que aquí coincidim tots que no calia que entrés al VAR, i, òbviament, la prèvia del Barça-Bayern de la Champions femenina, que comença demà, que podreu sentir aquí a l'antena de Catalunya Ràdio des de les 9 del vespre, des de mitja hora abans.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, el Lautaro Quinteros al control central, gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Atents, tornem demà a les 7 amb Deco, director esportiu del Barça, per saber què li passa al Barça. Fins aleshores, feu bondat. Hansi, què hem de fer amb aquestes dues derrotes?
Visca el Barça i visca Catalunya, ok?